A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullán.
Bon dia, bona hora, benvinguts a l'Arrel, a la Ràdio Nacional. Aquest que comença ara és el Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'activitat de l'associacionisme i la cultura popular. Aquest cap de setmana ens comencem a veure sobre el Carnaval, que la setmana que ve, evidentment, se celebrarà arreu, però ja hi ha municipis que aquest cap de setmana ho comencen a celebrar, o ho fan tot, i cada un amb la seva fórmula. És el cas de Torà, on anirem aquest matí, a la Segarra, on avui dissabte hi ha la celebració de la Festa de la Llordera, amb el Brut i la Bruta.
El 1990 vam recuperar amb la Festa del Brut i la Bruta, donant-li un canvi d'aires a el que havia sigut aquesta tradicional festa, una festa que estem parlant que està datada a 1750 i és una festa que se celebrava, com dius, amb setmanes de Carnaval.
Festivament parlant, també repassarem festes majors de tot tipus i farem aturada a Barcelona perquè és el cap de setmana de Santa Eulàlia.
Iniciem la festa de Santa Eulàlia, la festa major d'hivern, amb totes les activitats de cultura popular, i aquesta festa té un sentit, sobretot, de mostrar la pedrera, no? Vull dir, els diables petits, les dansaires i els dansaires dels esbars, els sardanistes petits, amb la qual la cultura popular, però el format petit, el que seria la pedrera, es mostra a la ciutat de Barcelona. No? Barcelona es converteix en un gran mostrador de cultura popular, sobretot d'àmbit familiar.
Una Santa Eulàlia on el món geganter hi té un pes important. Per cert, aquesta setmana s'ha presentat una eina molt útil sobre el món geganter a Barcelona.
Sí, sense cap mena de dubte. És una ciutat gegantera perquè és la primera que té referència documentada de gegants l'any 1424, no només a Catalunya, sinó a tota Europa. I perquè és la ciutat que més gegants té, també és la que té més habitants de Catalunya, però té prop de 200 gegants de barris i d'entitats i més de 300 o 400 gegants particulars, d'escoles, d'esplais i de tot tipus d'associacions, entitats.
I acabarem amb música perquè hem de dir que aquest cap de setmana, concretament demà diumenge, s'acomiaden els Falsterbo després de 55 anys dalt de l'escenari.
Fins i tot, mira què he fet, eh? He fet un fulletó que repartirem entre la gent amb tot el que m'hagués agradat explicar-los per despedir-me, i com que sé que no seré capaç de fer-ho i em posaré a plorar, doncs ho he fet per escrit i ho he passat a la gent. A més, ho hem fet de manera que, amb la gràcia de l'Isidor Madí, hem fet veure que el Paf ens escrivia una carta a nosaltres i dèiem tot això a la gent, que ens l'estimem, que estaran sempre al nostre cor, etc etc.
Des d'ara mateix, per tant, i durant els propers minuts, aquí a Catalunya Ràdio, amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa, al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i en Quim Rullán i Valls a la direcció. Aquest és el Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
Comencem. I comencem a Balsareny, on avui, amb motiu de la Festa dels Traginers, hi podreu tenir festa grossa. Entre ells hi sonaran aquests que venen ara, els Strombers.
Som la flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel. Som un poble que és la canya, guiat per un estel. Aixequem els porrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà. Som el poble català. Som barreja, som entesa, som cultura al menjador. I les festes mai ens pesen ni la vella vista al mirador. Cap dirà, serà el campari, sóc el somni sempre viu. Arrel d'arbre mil·lenari, constant com l'aigua al riu. Aixequem els porrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà. Som el poble català.
A Catalunya Ràdio, mans.
Comencem parlant de festes d'hivern. Aquest cap de setmana n'hi ha a Constantí, a Torrelles de Llobregat, i celebren Santa Eulàlia a Pallejà. I, esclar, la festa major petita de Santa Eulàlia a Barcelona. Santa Eulàlia és aquesta festa major d'hivern de la capital, una gran celebració de la cultura popular, de la cultura d'arrel tradicional. És un moment molt especial per a la canalla, que any rere any treballa per fer el pregó dels infants, pren protagonisme amb els gegants infantils i de les escoles, les colles de diapes infantils, els esbarts infantils o bé les bèsties menudes. Totes aquestes expressions de cultura popular són encapçalades per l'emblema de la festa, la gegantona Laia, que a més enguany celebra 25 anys. En Joan Camps és responsable de cultura popular de l'Institut de Cultura de Barcelona, que ens parla d'aquesta manera sobre aquesta Santa Eulàlia al mans.
Iniciem la festa de Santa Eulàlia, la festa major d'hivern, amb totes les activitats de cultura popular, i aquesta festa té un sentit, sobretot, de mostrar la pedrera, no? Vull dir, els diables petits, les dansaires i els dansaires dels esbarts, els sardanistes petits, amb la qual la cultura popular, però el format petit, el que seria la pedrera, es mostra a la ciutat de Barcelona, no? Barcelona es converteix en un gran mostrador de cultura popular, sobretot d'àmbit familiar. Aquesta festa, per mi, un dels actes més destacats és la passejada de les Laies, vull dir, és un d'aquests fets emblemàtics i protocolaris que caldria, tot barceloní, caldria veure alguna vegada, i evidentment els protocols de l'Àliga, amb aquella ballada a la Basílica de Santa Maria del Mar, a la qual l'Àliga, que té un volum considerable, queda tan petita davant de la immensitat de la Catedral del Mar, de Santa Maria del Mar. Les festes de Santa Eulàlia, per mi, són una de les festes més nostrades i d'un àmbit que abarca tota la ciutat, però passa en un territori que és Ciutat Vella, el que dirien els barcelonins d'intramurs, no? No us perdeu les festes de Santa Eulàlia, perquè són de les més emblemàtiques que podem fer de cultura popular. Enguany també cal mencionar una incorporació que és el Tradicionarius. La gent del Tradicionarius farà un concert a la plaça de Sant Jaume el dissabte amb Riu X i Todos los gatos son pardos, que seria un homenatge a la rumba catalana, al Gato Pérez. I després una de les incorporacions que portem 2 anys fent, que són les entitats de corals, que faran un concert sobre les bandes sonores, un concert de corals sobre les bandes sonores el divendres, i dissabte a l'Avinguda de la Catedral faran un concert a la gent d'un cor filipí, que és una preciositat. Canten, diguem-ne, que com els àngels, no? Com els àngels que cuidaven de la nostra Santa Eulàlia. Santa Eulàlia, una santa absolutament tossuda i convençuda.
En el programa d'actes, que va començar aquest mateix divendres, avui inclou una trobada de colles bastoneres, trobada sardanista infantil, esbarts infantils i juvenils, cercavila de gegants d'escola, el 30è correfoc de Santa Eulàlia, o bé la representació de l'espectacle de dansa a la Catedral Eulàlia, amb l'esbar Ciutat Comtal. Eulàlia és un espectacle de música i dansa que es representa a l'interior de la Catedral de Barcelona, just damunt de la cripta que acull el sepulcre amb les relíquies d'aquesta santa, per homenatjar la patrona i enaltir els valors de la llibertat, la igualtat i la justícia. Lluís Caldú, que és el creador i coreògraf d'aquesta Eulàlia, que arriba als 10 anys de la seva creació.
Jo crec que sí, 2013, i faria 10 anys, no? És allò de 10 anys, un espectacle que a més va estar premiat amb el Premi Ciutat de Barcelona, tot un honor i un orgull per l'esbar, no? I així és cert que ja forma part una mica d'aquest imaginari de les festes de Santa Eulàlia, no? És un espectacle fet des del rigor del treball de l'Esbarcitat Comtal i bueno, amb aquesta forma tant de respecte que portem a la cultura popular, no? Però sí, jo penso que ja forma part de... ja és esperat i forma part de les festes de Santa Eulàlia. Bueno, de fet, fa quasi, no són 10, són 17 anys, perquè va haver un procés llarg de 5-6 anys de treball, d'estudi, és un projecte complex,
però a la fi, com qualsevol projecte, no? Estudiar bé la història, aquesta part de meitat veritat, meitat llegenda, no? I després portar-ho a l'escenari amb les dificultats que en aquest moment vam pensar que era, que no era un escenari normal, rectangular, italiana, sinó que era una U, i a partir d'aquí vam anar creant aquests moviments, no? Que està entre la dansa i les buxigangues, no? Perquè tal com ho va idear, i això és una gran idea del Francesc Assú, no hi ha ritornello amb aquesta Eulàlia, no? Perquè volíem fer una cosa que fos diferent de les buxigangues, i a partir d'aquí vam crear com una mena d'òpera, no? Que té un inici amb aquesta pujada de la cripta i amb aquest final que és la glorificació, no? Tractant amb aquest rigor i amb aquest treball, amb aquesta força que tenia, la força que pot donar la part, diguem, de la cor, amb aquesta bellesa i amb aquest moviment més harmoniós, però amb una gran manera interpretativa de les dones i la santa, no? I va ser anar treballant quadre a quadre, estar a dur a terme algú que bueno, és com un somni, no? Pensar que pots crear una cosa que després passa a ser del poble, que dius una mica ja és d'ells, no? I va ser un treball bueno, molt interessant de rigor, i també no podem oblidar la gran feina del Pau Fernández amb el vestuari, no? Francesc Assú, el Pau Fernández i el treball de l'Esbar, no? I el coreògraf, l'equipació.
Aquesta Eulàlia es podrà veure tant avui a les 9 del vespre dins la catedral, esclar, com demà a 4:45 en el mateix lloc, damunt de la cripta de la catedral de Barcelona. Dins les festes de Santa Eulàlia, demà diumenge continua l'activitat amb la cercavila de gegantones, la diada castellera, els balls protocolaris, els sardanes, castell de focs i un munt de cultura d'arrel. I aquí volem parar. Aquesta setmana, a més, s'ha presentat el llibre i el web La Barcelona Gegantera, història d'un moviment popular contemporani. Un treball de recerca que toca diversos temes existents a tots els districtes de la ciutat. Cultura popular, associacionisme, construcció de teixit social i cultural als barris, patrimoni material i immaterial, entre molts altres. I a més, s'ha fet a les portes de començar a celebrar els 600 anys del primer esment documentat a un gegant arreu d'Europa. I de fet és un document que parla de gegants a Barcelona. Qui en sap un munt, qui ha fet tota aquesta tasca de recerca, és en Nico Alonso. Bon dia, Nico.
Bon dia.
Barcelona és una ciutat gegantera, Nico, o no?
Sí, sense cap mena de dubte. És una ciutat gegantera perquè és la primera que té referència documentada de gegants l'any 1424, no només a Catalunya, sinó a tota Europa. I perquè és la ciutat que més gegants té, també és la que té més habitants de Catalunya, però té prop de 200 gegants de barris i d'entitats i més de 300 o 400 gegants particulars, d'escoles, d'esplais i de tot tipus d'associacions, entitats. Mm-hmm. Per tant, és una ciutat amb majúscules amb gegants.
Val, però a més, no sé si hi ha algun altre element de cultura popular i tradicional que tingui una xarxa tan gran dintre la ciutat de Barcelona que pugui arribar a assimilar-se als gegants.
Al final a Barcelona hi ha 40 colles de geganteres, de diables i de bestiari n'hi ha unes tantes altres, però vaja, aquí el tema és que hi ha totes aquestes figures, no? Que a més del patrimoni immaterial que són les colles, doncs és el patrimoni material dels gegants que perduren, alguns dels quals tenen 400 anys d'història, i d'altres que s'han estrenat ara després de la pandèmia. Vull dir, tenim de tot. I una mica és aquesta la riquesa que li dona el món geganter de Barcelona.
Diguem-ne que tot plegat coincideix aquesta setmana, que estem a mitja Santa Eulàlia, en el qual presentàveu el dimecres una web i un llibre que porta per nom Barcelona Gegantera, història d'un moviment popular contemporani. Clar, això posa de relleu i destaca que el fet geganter és un fet que va molt vinculat a la societat actual, fins al punt de que també és un element social gairebé de reivindicació, o en altres moments ha sigut un coixí social també per molta gent, no?
Sí, sí, bueno, de fet, la força del món geganter dels anys 80, a finals dels 70, principis del 80, que amb la recuperació de la democràcia es van començar a crear les associacions de veïns i a recuperar la festa del carrer, i la majoria de barris el que van voler és tenir una imatge pròpia, un tòtem, per poder passejar els dies de festa major. I aquí apareixen el gruix de gegant que tenim ara a la ciutat.
Va, parlem del llibre en qüestió, que per això t'hem perseguit, i del web. En aquí heu anat a buscar testimonis de gent que ha estat al voltant del món geganter des de, vaja, dels darrers 50 anys, no?
Sí, tenim, bueno, des de testimonis de gent que havia passat la barretina i havia cobrat per portar gegants, geganters que porten 50, ben bé 60 anys en, dins de les colles, fins a nois i noies joves que el que fan és donar-li una volta de fulla tot plegat i vaja, moltes colles que estan molt actives amb actes nous, activitats repensades, recuperació de figures antigues. Doncs una mica aquest llibre volia anar més enllà del llibre, que el llibre de per si ja té tota una recerca inèdita de totes les colles i de tots els gegants que existeixen i han existit a Barcelona. I a banda d'aquesta recerca en format paper, hi ha aquesta pàgina web barcelona.cat/barcelonagegantera, que és on es poden trobar totes les entrevistes que hem fet, això, a prop d'una cinquantena de persones, i també per primera vegada la catalogació de tots els balls de gegants de Barcelona, que això és una feina que s'han enregistrat tots els balls, i l'Esbart Català d'Ensalles s'ha dedicat a fer un registre de tots els balls, que registres que es poden consultar en aquesta pàgina web.
Una pàgina web que està vinculada a la pàgina de Barcelona, barcelona.cat/barcelonagegantera. Tothom qui tingui interès per veure-ho, doncs és el moment de poder-hi fer un cop d'ull. Clar, el fet social, el fet coreogràfic, el fet del sentiment de pertanyença a una societat, els gegants representen moltíssimes coses. I en aquests treballs, tant en el llibre, d'aquest treball de recerca, com deies, exhaustiu i rigorosament documentat, sens dubte, que vaja, tot això es demostra. Escolta'm, Nico, aquesta setmana quan es presentava també es feia la presentació dels actes de la commemoració dels 600 anys de la primera referència de gegants a Barcelona. Fes-nos un apunt, quina és aquesta primera referència, què s'explica?
Sí, una mica, al final ha coincidit tot, i l'any 2024 se celebren els 600 anys de gegants a Barcelona, i com deia, a Catalunya i a Europa. I aquests... La primera documentació és de l'any 1424, en què es diu que a la processó de Corpus de Barcelona hi surt un gegant municipal, que és el rei David, amb l'Ogiguant, que era Goliat. No? Llavors, bueno, ja portàvem uns quants anys pensant en la fita que seria poder celebrar aquest 600 aniversari, i vaja, ara el que hem fet és presentar el logotip, presentar tot aquest megaprojecte de Barcelona gegantera, però també explicar que a partir d'ara doncs, se succeiran els actes per poder celebrar aquest aniversari com cal. Des de, bueno, l'aniversari en si és l'any vinent, però el que farem és celebrar-ho des d'ara mateix, des de Santa Eulàlia, fins a finals de l'any vinent. I llavors, bueno, les activitats... Aquest any comencem una mica més suaus, amb actes, petites exposicions... alguna cercavila, els gegants de la ciutat visitaran tots els districtes de Barcelona, bueno, així una mica més tranquils, i l'any vinent ja en principi s'estan programant la gran exposició, les grans cercaviles i activitats commemoratives, no? I tema central, una mica visibilitzem els gegants de la ciutat, que són aquests gegants municipals que celebren el 600 aniversari, tot i que l'extenem a tota la ciutat, però els gegants de la ciutat aquest any, per commemorar aquest aniversari, aniran vestits amb el vestit de l'any 1999, que és, bueno, un vestit que va ser molt polèmic en aquell moment, en què es va fer un concurs al Boulevard Rosa i el va guanyar un vestit com bastant modern. Llavors, per explicar la història, aniran vestits tot aquest any amb aquest vestit, i l'any vinent, que serà l'any gros, aniran vestits amb un altre model.
Clar, em feia gràcia, anaves explicant, diu, no, diu, aquest any serà tranquil, només agafarem els gegants de la ciutat i anirem per tots els barris de Barcelona. I dius, home, doncs déu-n'hi-do la tranquil·litat que portareu a sobre, no, també?
Bueno, és intentar fer el màxim de festa possible, però, evidentment, amb tranquil·litat, bueno, sense estressar-nos gaire, que bueno, s'ha de treballar tot bé i s'ha de portar al carrer amb la suficient dignitat i qualitat.
La gràcia és aquesta, no fer-ho amb qualitat, fer-ho amb dignitat, de la mateixa manera que aquest treball està fet d'una manera rigorosa i exhaustiva, i que convidem molt a la gent a fer un cop d'ull a la part web, que és la més accessible, per dir-ho d'alguna manera, a barcelona.cat/barcelonagegantera, i també a fer-se mans aquest treball que segur que farà descobrir moltíssimes coses. Escolta'm, Nico, avui som dissabte, avui és el cap de setmana a Santa Eulàlia, avui o demà, evidentment, hi ha moltes possibilitats de veure imatgeria festiva. Què ens destacaries d'aquest cap de setmana?
Bé, de tema geganter, aquest matí hi ha la cercavila de gegants infantils i d'escola, que acaba a la una a la plaça de Sant Jaume, i demà diumenge a la tarda al matí hi ha el seguici de Santa Eulàlia, on podreu veure els nens de la ciutat en aquesta imatge recuperada, i a la tarda la passejada de les Laies a partir de 6:45 al Palau de la Virreina amb totes les gegantes de Ciutat Vella, i la geganta de la ciutat també sortirà a la desfilada.
Les festes de Santa Eulàlia és la gran festa també gegantera, d'alguna manera? És quan els gegants llueixen més o no?
Bueno, és una festa més íntima que no la Mercè. La Mercè està desbordada per totes bandes i és una gran festa... de fet, és la gran festa gegantera, no? Però Santa Eulàlia és veritat que és més íntima i et possibilita una... Bueno, estàs més proper al públic, són actes més tranquils i més mal.
El protocol festiu de Santa Eulàlia també més lliga molt, no? De fet, crec que és demà que totes les gegantes de Barcelona es diuen Laia.
Sí, això mateix. Demà la passejada de les Laies, que és el dia de Santa Eulàlia, que surten totes les gegantes de Ciutat Vella, i la tradició diu que se'ls diu a totes Laia aquell dia.
Doncs una bona manera de celebrar-ho. Nico Alonso, gràcies per acostar-nos tot aquest treball, tota aquesta feina que presentàveu aquesta setmana, i anunciar-nos tot el que vindrà, sobretot de cara a l'any que ve, la commemoració d'aquests 600 anys de la primera referència de gegants a la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de Catalunya i fins i tot d'Europa. Gràcies, Nico, que vagi molt bé i bona feina.
Gràcies a vosaltres i ens veiem a la propera.
Mans de l'arrel a la plaça.
Sardana de Marc Timón, des del primer dia amb la Copla Sant Jordi, sardana i copla que demà podreu sentir a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, amb motiu d'aquestes festes de Santa Eulàlia, a partir de 6:45 del vespre.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Hi ha un munt de poblacions que, per no coincidir amb les festes de carnaval més potents dels municipis veïns, aquests dies ja ho estan celebrant. O l'avancen amb aquest mateix cap de setmana, després en repassarem alguns. Però ens volem centrar en una festa concreta, la festa de la Llordera a Torà, la Segarra. Són les festes amb uns personatges molt concrets, el Brut i la Bruta. En parlem amb el president de l'associació cultural que l'organitza, en Jordi Vila. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Clar, com a titular, el fet del Brut i la Bruta, la festa de la Llordera a Torà, sona a una festa que lliga molt, no sé, amb els llardons, amb aquest aire carnavalès que ja comencem a respirar. La cosa m'imagino que va per aquí, no?
Doncs no vaig gens equivocat. El tema està que nosaltres, des d'uns anys cap aquí, estem donant el tret d'inici a el que són les festes de carnaval, amb la nostra singular festa, la festa del Brut i la Bruta, tradicionalment coneguda com la festa de la Llordera. Aquesta és una festa a la que, quan es va recuperar, perquè el 1990 vam recuperar amb la festa del Brut i la Bruta, donant-li un canvi d'aires a el que havia sigut aquesta tradicional festa, una festa que estem parlant que està datada a 1750 i és una festa que se celebrava, com dius, amb setmanes de carnaval. D'això ve el nom de la Llordera, Llardons i tot el que envolta aquest nom.
De tota manera, diguem-ne que heu anat en els referents. Sí que parlaves doncs, de la creació, de la recreació de la festa a partir dels finals de l'última dècada del segle passat, però documentació al voltant de la primera notícia històrica de la celebració de la festa de Llordera a Torà ja ve del 1750.
Sí, la primera documentació que tenim, i també aquesta surt reflexada al costumari català, és als vols del 1750. Una documentació la qual ens explica el que se celebrava en aquelles dates i aquestes singulars festes, com hi ha moltes festes tan singulars que s'han deixat escapar, s'han deixat perdre, però vulguis que no, aquí quan van decidir recuperar el que és la festa del Carnaval, van voler-ho fer tal com se celebrava anys enrere, dècades enrere, fins i tot segles enrere, perquè és una documentació que va tirant anys i anys enrere.
Estem enmig de la festa i, de fet, ja va haver-hi part de l'activitat. Avui ve una mica tot el gruix de l'activitat d'aquesta festa de la Llordera amb la participació del Brut i la Bruta i tot l'imaginari, perquè s'han anat creant diverses figures al voltant d'aquesta festa i ara ja en porteu unes quantes, no? Crec que l'última, que es va estrenar tot just fa 10 anys.
En fa una miqueta menys. L'última va ser el 2017, com a figura de gegants, però tot ve al voltant de... tot bé relacionat a el que són els personatges tradicionals d'aquesta festa que hem estat parlant ara fa que estem parlant, que hi havia uns personatges de cos i ànima, que eren el Brut, la Bruta, el Bonic i la Bonica, i que l'acompanyaven un altre element, que era el Macho i la Lloca, que anaven recollint, ballant pels carrers i places del poble, al so d'un violí, amb un ball pla, i amb l'objectiu de recollir el maïna per fer el sopar de dijous gras. Amb aquests personatges, que són els coneguts tradicionalment, a dia d'avui encara es conserven respectant les seves danses i a partir del 1990, quan es recupera la festa, es van integrant d'altres elements. Uns altres elements que s'han fet destacables i importants i han agafat un lloc molt important a la festa són els gegants, uns gegants de mans lliures que representen tots aquests personatges que són el Brut, la Bruta, el Bonic i la Bonica, fets a la semblança de gent que havia interpretat aquestes figures, i llavors any rere any es van anar diferent reproduint aquestes figures, fent així que es convertissin en les quatre figures principals de la festa i s'hi van anar sumant d'altres elements. Un altre element que és un dels més emblemàtics a dia d'avui és el Brau Constantí, que enguany celebra el seu 25è aniversari, ell fent honor al símbol del poble, ja que l'escut està simbolitzat per un toro i la història del municipi de Torà ve de les llegendes que hi havia molts toros, per la zona, i també s'han incorporat d'altres elements de caire infantil. Un d'ells seria el Sargentet, que fa honor a un historiador del poble, el qual va ser un dels potencials i recuperadors de la festa, ja que ell, treballant amb tota la història de Torà, va trobar aquesta festa que se celebrava amb dates primeres del 1750, i després a posteriori s'han anat reproduint els altres gegants amb infantil, perquè des de més petits puguin participar-hi.
I de ben segur que és una bona manera de donar-li continuïtat a la festa, no? Que els ben petits, que els de ben petits ja puguin celebrar-ho a la seva manera.
Correcte, que es puguin, arrelar de ben petit, que tinguin coneixement de la festa i que se la sentin seva des de petits, donant-li un altre punt de vista, perquè tu una persona es pot sentir la festa perquè s'ho passa molt bé i l'altra és dir, hosti, jo hi participo directament. I això és el més important d'aquestes festes més tradicionals i més singularitat que costen més d'arrelar.
Escolta'm, Jordi, per anar tancant, dic que aquest dematí a Torà, municipi de la Segarra, per cert, recordeu, un municipi de 1.200 habitants que podem trobar a la Segarra, hi haurà aquesta celebració de la Festa de la Llordera, la Festa del Brut i la Bruta, al matí amb el Carnaval Infantil i a partir de les 5 de la tarda, pregó de Carnaval, que si mireu una mica per les xarxes trobareu algun pregó d'anys anteriors i és bastant espectacular. Hi haurà la mostra de balls, que com pertoca en els elements festius, i també la Rua de Carnestoltes. Què és el bingo brut? És un bingo normal o passa alguna cosa?
És un bingo normal, que és el que dona el tancament de la festa al voltant de la botifarrada que celebra amb simbologia a lo que antigament era el sopagràs. D'aquesta manera es tanca la tarda com si acabéssim celebrant el sopar de dijous gras.
I a la nit, doncs, nit de disfresses amb un munt de formacions que hi seran, des dels Tapeo Sound System fins als Sixtus. Jordi, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé aquesta festa de la Llordera, gràcies per atendre'ns i que per molts anys.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio en tota l'arrel a la Ràdio Nacional i, com us diem, som a pocs dies de Carnaval. Comencem per les prèvies de Carnaval. Molts municipis, com us hem dit, ja ho estan celebrant. Entre ells, Guissona, Cervera, Canyelles, Ulldecona o Banyoles, aquests mateixos dies, avançant-se una setmana els que serien els habituals per Carnestoltes. Aquesta setmana, a partir de dijous, que és dijous gras, ja ho podreu començar a viure moltíssim en municipis com Sitges, Platja d'Aro, Torelló o Solsona, així com, esclar, arreu de Catalunya. Cicles festius que acaben el dimecres de Cendra, el dia 22 de febrer, amb un munt d'enterraments de la sardina. D'altra banda, aquest cap de setmana també hi ha la Festa dels Traginers a Balsareny, o comencen les prèvies de la Festa de la Llum a Manresa, al Bages, així com àpats de Carnaval, que destacaríem la Festa de l'Arròs a Bagà, o la Festa de l'Arròs a Sant Fruitós del Bages. En un altre ordre de qüestions, en un altre ordre de temes, aquest cap de setmana se celebra a Ceret, a la Catalunya Nord, el 6è Simposi Internacional de Focs Festius de la Mediterrània. Ho farem una data que permetrà obrir la polèmica, la problemàtica, podríem dir, sobre el foc durant el cicle de Carnestoltes. Un simposi organitzat pel Museu de la Música de Ceret, l'Ajuntament de Ceret i l'Institut Ramon Muntaner. En Carles Barrull, responsable de comunicació d'aquest institut, ens ho explicava d'aquesta manera al Mans.
El Foc Internacional de Focs Festius de la Mediterrània el que intenta és ser un fòrum de debat i d'unir investigadors i recerques al voltant de les festes de foc als diferents indrets de parla catalana del Mediterrani. Això es va començar a Vic el 2016, analitzant la flama del Canigó i les festes del solstici d'estiu. Va seguir a Reus, analitzant les festes d'hivern. Va baixar a Gandia, analitzant els temes de pirotècnia. Va pujar després a Andorra, analitzant les simbologies i les falles del Pirineu. I finalment va baixar cap a Mallorca analitzant tota la temàtica dels dimonis d'arreu dels territoris de parla catalana. I en aquesta edició, la sisena, pugem a Ceret a analitzar la música i sempre amb el denominador comú de música al voltant de les festes de foc. Bé, per una part analitzarem la importància de la música o de les pràctiques musicals a l'entorn de foc, des d'una vessant ja més històrica, i realçant la importància de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que aquest any es fa un centenari i es pot veure a Ceret l'exposició del centenari, de l'exposició de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I per una altra banda, també es podrà veure analitzar músiques i foc al segle XXI, no? Com ha anat evolucionant al llarg d'aquest segle les diferents melodies i les diferents festes de foc a diferents territoris, no? Des de la Comenge, passant per la Vall d'Aran, pels Parcs de Barcelona, pel Vallès, etcètera, i per Mallorca, etcètera, etcètera. I sobretot, després també, sobretot el que tenim és un acte lúdic on es poden veure mostres com un documental una mica antic, però que és la festa de Sant Antoni d'Artà, a Mallorca, o sobretot ja visualitzar, participar en un correfoc pels carrers de Ceret. El fet que sigui Ceret la seu d'aquest sisè simposi internacional de focs festius és perquè la gent de la Catalunya del Nord, i en concret de Ceret, ens ha demanat acollir a aquesta edició. De fet, tant des de l'Ajuntament de Ceret com des del Museu de la Música de Ceret van ser els que ens ho van demanar a l'Institut Ramon Muntaner poder acollir aquest sisè simposi. Begut aquells, per exemple, tenen tot un seguit d'un calendari festiu molt interessant al voltant de festes de foc. Han fet recerca al voltant del Tio Tio, de les festes de l'Os i d'altres manifestacions festives molt interessants i alhora també una mica desconegudes que s'oferiran aquí. I de fet, per exemple, veurem la problemàtica en horari, sonorització dels correfocs que a vegades s'estan fent per la Catalunya Nord i que són molt interessants i que podrem veure un el dissabte per la tarda vespre.
I ara sí, anem tancant el mans amb una mica de música.
Anirem tots cap al cel, que toquin les trompetes. Anirem tots cap al cel, amb les mans ben netes.
Aquests que sentiu tornen són els Velda i els Badabadoc. Aquesta banda, liderada per Carles Velda, ha presentat aquesta mateixa setmana el tema que estem escoltant. Anirem tots cap al cel, un clàssic de la Núria Feliu, i la fan amb la veu de la neboda de la Núria Feliu, la Mireia Feliu. Els Badabadoc anuncien que tornen amb ganes de tornar a fer saltar les places, així que haurem de seguir-los. De moment, si els voleu sentir, avui teniu l'oportunitat de fer-ho a les Borges Blanques, a l'Eslàvia.
Baf! Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
I si uns retornen, altres s'acomiaden. Demà ho fan els mítics Falsterbo, formació d'Eduard Estivill, Jordi Marquilles i Montse Domènech. El Falsterbo és un grup de folk, rock, country català que va començar a actuar el 1967. L'any passat van publicar el seu darrer treball, Adeu Paf, i una gira de comiat, que es tancarà demà diumenge amb un gran concert al Palau de la Música Catalana a partir de 6:15 de la tarda. Eduard Estivill.
Fins i tot, mira què he fet, eh? He fet un fulletó que repartirem entre la gent amb tot el que m'hagués agradat explicar-los per despedir-me, i com que sé que no seré capaç de fer-ho i em posaré a plorar, doncs ho he fet per escrit i ho he passat a la gent. A més, ho hem fet de manera que, amb la gràcia de l'Isidor Madí, hem fet veure que el Paf ens escrivia una carta a nosaltres. I dèiem tot això a la gent, que ens l'estimem, que estaran sempre al nostre cor, etc, etc. I aleshores, el que sí segur és que Falsterbo, com a tal, com a grup, com de música folk, rock, en principi no farem res més. El que sí que pot passar és que el Jordi Marquilles, per la seva banda, doncs faci algunes col·laboracions. És possible que la Montse i jo, per exemple, per alguna ONG, ens demanin anar a cantar un parell de cançons i ho farem, però mai com Falsterbo, no? Perquè, bé, per ser coherent, saps? O sigui, nosaltres hem decidit quan començàvem i nosaltres decidim quan acabem.
I tradicionaris, aquesta setmana que ve, doncs, celebren el Carnaval. Divendres hi hauran els grups Flouk i Els Elements. I finalment dir-vos que si teniu ganes de música d'arrel, de música del tradicionaris, aquest vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona, motiu de les festes de Santa Eulàlia, hi podreu sentir Todos los gatos son pardos, una banda de tribut al mític Gato Pérez, així com els Riu.
Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
I així pleguem. Ja hem estat amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa al muntatge musical, Aina Ostrell i Vagas a la producció i Quim Rotllan i Valls a la locució. Moltes gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Hi haurà més mans, si voleu, demà diumenge a les 5 del matí aquí, a Catalunya Ràdio, i a les 9 del matí un nou ICAT, mans a ICAT. I si voleu, aquest mateix dissabte, a partir de les 9, a Catalunya Música, al So de Cobla. La darrera peça per sonar aquest matí, una sardana d'Olivia Marquès, Porta-la amb tu, que demà podreu ballar en el 42è aplec de Navarcles, a partir de les 4 de la tarda, amb les Cobles Juvenívola de Sabadell, Lluïsos i Marinada. Tornem dissabte que ve, aquí al mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Thank you.